els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Sabeu que el Fabricació els dijous, això sí, toca parlar amb la gent de Blanquerna. I avui ens preguntem, més enllà d'estrenar doncs, un nou any, del moment aquell que tenim doncs, un mal moment o no amb el raïm, de la cadena de televisió on es miren les campanades, dels personatges famosos que hi surten, dels programes de cap d'any, que són, podríem dir-ho, que el gran expositor per les marques comercials, i també una petita batalla que totes volen guanyar. Estem parlant de l'últim i el primer anunci, els productes que es colen dissimuladament entre el raïm, les marques d'alta costura que signen els vestits dels presentadors. Tot la veritat és que respira estratègia de màrqueting, encara que podríem dir-ho això, sí, ho fan amb molta elegància i enginy i ens la colen. Ara que ja han passat doncs, uns dies d'aquesta ressaca marketingiana, podríem dir-ho així, és moment de mirar enrere per analitzar justament, fredament, I no hi ha millor expert amb qui conversar d'aquests temes que en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna. Josep Maria Picola, com estàs?
Bona tarda, bon any, i m'encanta allò de la ressaca marketingiana, dius, m'encanta.
Què t'ha semblat, això? Com a expert en publicitat, màrqueting...
La penso incorporar a les meves classes, aquesta expressió. Molt bé.
Diria que això és de la... Mira, t'ho diré, és marca Candela, eh? Diria,
molt bé,
em sona que és marca Candela. Pregunta de rigor que ens fem, sobretot si ens veiem l'endemà o la setmana, no? De la primera setmana de gener. Per on va seguir les campanades aquest any?
Clar, jo com a publicitari vaig canviant de canal, però és cert que les campanades com a tal les vaig seguir per TV3. Reconec que anys enrere lo de la Puerta del Sol tira molt, històricament, però TV3 crec que ho ha fet molt bé, tant pels conductors de les campanades, que en podem parlar, com del propi esdeveniment que van organitzar. No? Per tant, va ser per TV3.
Per tant, per TV3, que sí. Diria que és l'opció més vista, eh?
A Catalunya és la
a
més
Catalunya
vista.
És l'opció més vista.
Antena 3 va ser líder de carrer a nivell d'Espanya, però TV3 va ser líder, també amb molta distància, aquí a Catalunya, correcte.
Clar, pregunta que ja directament et fem, professor Picola. Per què és tan important, no, aquest moment de l'any de les campanades per les marques?
És important perquè cada cop costa més trobar-te tot el públic concentrat al voltant d'un esdeveniment televisat. Això cada cop costa més. I és evident que una de les grans puntes d'audiència és concentrar-se a menjar-se el raïm davant del televisor. Això ha sigut així. Ha sigut així. Primer era la ràdio, els nostres avis, doncs les campanades les feien per ràdio. Crec que va ser entorn a l'any 62 que TV va començar a televisar les campanades, ja des de la Puerta del Sol, i a partir d'aquí ja ha sigut un punt de trobada, no?
I des de quan existeix, no?, també aquesta guerra de marques entre...
Evidentment.
Per estar presents també en aquest moment televisió.
I ho deies tu en la introducció, marques que hi entren, ja sigui en forma d'espots, últims anuncis de l'any, primers de l'any, com colant-se a partir de les pròpies campanades. Tots recordem ampolles de Coca-Cola doncs, marcant la minutera d'un rellotge i, per tant, doncs, que a cada campanada apareix o desapareix una botella de Coca-Cola com a recurs visual d'una marca referent com és aquesta marca de cola. No? Les marques intenten buscar sempre colar-se allà on estem. Passa amb un esdeveniment esportiu, passa amb un esdeveniment musical... passa amb les campanades, correcte.
Clar, també, en el fons, és també un dels objectius de la publicitat, no, Josep Maria? Potser intentar que te la colin el màxim possible. No sé si m'explico, eh? Intentar d'una manera elegant, fina, i que no et donis compte, però el missatge ha arribat.
Hi ha dos aspectes. Un, efectivament, és aquest. És a dir, que ja no és un tema subliminal, perquè no és subliminal, és prou evident.
Clar, perquè està al límit, no?, de ser aquesta publicitat.
Clar, però és evident que les marques estan allà on estàs tu, però després hi ha el recurs de crear un cert relat i de capitalitzar allò de les campanades abans i després de les pròpies campanades, no? Això també podem parlar de com les marques juguen amb això, com juguen amb l'expectació prèvia de dir quins seran els últims anuncis, els primers anuncis, i com la gent inclús fa travesses i fa apostes de quin serà l'últim, quin serà el primer, però després també es parla a posteriori de quins van ser els anuncis que van sortir, més enllà de que cada cop tenim molts més inputs, estem més pel mòbil i per WhatsApp i per desitjar-nos l'any i per trucar al parent, a l'amic, i jo crec que cada cop estem, a veure, reconeguem-ho, cada cop estem menys pendents del televisor, no?
I què surt més a compte, aquest anunci abans o després de les campanades, a nivell publicitari?
Bona pregunta. A veure, jo crec que sempre surt més a compte el previ, és a dir, el previ a les campanades que el post-campanades. El previ estem tots molt més pendents de... Ja sé que alguns, jo m'hi compto, estem pelant el raïm perquè ens sigui més fàcil després d'empassar-lo, no?
Et vols que et faci una confessió?
Digues, tu jo, també.
Aquest, sí, però
també.
Aquest és el primer any.
I li treus les pepites, també, no?
A tant no he arribat, però jo crec que el proper any potser arribo també.
Jo aquest any, a Campicola, i saludo d'aquí a la família, a Campicola vam comprar raïm sense pepites, però que s'havia de pelar. I, esclar, en qualsevol cas, estàs fent la feina prèvia...
Sí, feina bruta, no?
Però estàs davant del televisor i el tens allà, t'estan explicant per enèsima vegada allò dels quarts, que sembla que siguem tontos i que ens ho hagin d'explicar cada any com va el tema dels quarts i el tema de les hores. Diu, sí, ja m'ho he après, però tu i així sempre t'equivoques, no? Tant, ens van a tornar a explicar, estàs veient l'expectació, doncs, que els presentadors, que si els vestits, que si el no sé què... I, en canvi, després de les campanades, hi ha... Hi ha l'explosió.
Ja està. La visió passa en segon pla.
I, efectivament, l'espot aquell segurament el veurem quan recuperem, que a vegades jo sóc dels que ho faig. Jo recupero, per exemple, jo vaig recuperar les campanades de totes les cadenes per veure com havien estat. Jo seguia per TV3, ho vaig recuperar després.
Per l'ofici, no? I la passió.
I al cap d'una hora, una hora menys uns minuts, vaig recuperar la de Canàries, no? És a dir, a veure els canaris com ho fan, els de TV Canàries, no?
I anava a dir, mira, si tu vas seguir per TV3, jo també les vaig seguir per TV3, tu et va donar la sensació que anaven com un pèl amb un ritme més lent?
No.
No?
Mira, no.
Igual jo també anava més lenta.
Sí?
Sí. No sé, em va donar aquesta sensació.
Bueno, a veure, any... és cert que aquest any em sobrava temps entre raïm i raïm, a veure si serà per això. Si serà per això.
No sé, a mi em va donar aquesta sensació.
Jo pensava que era per allò de les pepites, no? Com que no hi ha pepites, vaig més ràpid.
Que anava
no?
més ràpid. Quan poden arribar a costar aquests anuncis? Perquè ens fem una idea.
Aquests anuncis, pensem que històricament s'havien fet subhastes. És a dir, TVE havia arribat a subhastar any rere any el preu, diguem-ne, d'aquests spots. Avui la cosa està molt més tancada, hi ha molta més competència, però poden estar al voltant doncs, dels 80.000 euros, 50.000 euros. Sempre, encara avui, és més car l'últim spot que el primer spot.
Que el primer,
Tot i així, les diferències entre l'últim i el primer s'han anat escurçant. Històricament, sempre era molt més car l'últim de l'any, el que tancava l'any, i no tant el que obria l'any següent.
Sí, et sembla, hem fet una mica la intro, però ara estarem tots quin van ser no, aquests anuncis, si és que no vam estar al cas, de les principals cadenes. Et sembla si comencem per Televisió Espanyola, qui s'hi va veure?
Va veure Renfe, va ser el que va acomiadar el 2003, va ser el 2023, perdó, em saltava 20 anys, va ser Renfe, i en canvi el que va obrir, el que va estrenar, va ser Repsol.
Vinga, doncs si et sembla, escoltem res, una mica com va ser aquest anunci de Renfe, com va acomiadar Televisió Espanyola doncs aquest 2023.
En Renfe podríamos usar este anuncio para enseñaros trenes o paisajes, pero preferimos dejar la pantalla en negro para que se refleje lo que de verdad cuenta, tú y los tuyos. Porque hoy más que
juguen viaje, també, no, amb aquest punt...
Digues.
Digues, què no vas a dir?
No, que no sabia si havia de posar amb els cascos, no? Estava fent aquella amago de dir estem escoltant l'anunci o m'estàs dient algú fora d'antena? Digues, dispara.
Per analitzar-ho amb tu, juguen també aquests anuncis amb aquest punt d'emotivitat i de tocar la fibra directa, no? Perquè estàvem escoltant ara.
Les marques no posen un anunci qualsevol en aquest moment de l'any. És evident que busquen anuncis, molts són anuncis corporatius, no tant de producte, sinó de la pròpia corporació. Parlem de Renfe, parlem de Telefònica, parlem de Repsol, si són anuncis jo, corporatius, no? I tots toca fibra, evidentment. Doncs tots o d'homenatge o de record, no sé, els que ens han deixat. És a dir, acostumen a ser anuncis amb aquest punt sentimental, amb aquest punt de sintonitzar, perquè al final, a l'acabar l'any i començant d'un de nou, el que fem tots és recordar com ha anat l'any i desitjar-nos o fer allò, els propòsits d'any nou, no? també aquí les marques juguen amb això.
I juguem amb aquest objectiu. Sí. Anem cap a Can Antena 3, sí, si et sembla. Com deies tu que Televisió Espanyola, el primer anunci de l'any, Repsol, i Antena 3 va acomiadar amb la, donant la, diria que és Telefònica, no?
Telefònica, correcte. Que Telefònica va acaparar, no només amb aquesta cadena, sinó amb diverses cadenes, el seu grau de protagonisme, no?
L'escoltem.
Te mando un beso.
Telefònica, ahora.
Un beso.
¡Vas fuerte!
¡Mua! ¡Mua! Te quiero. Un beso.
Un beso.
Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido dar más besos que nunca...
Sant Tornem-hi, eh? És una mica aquesta, aquest, no? Aquest fil, no?
M'ha encantat el que has dit de Can Antena 3, no? Can Antena 3. Estem tots molt casolans avui a Can Antena 3. Sí, anunci molt, molt, molt toca fibra i amb el tema dels petons, no? Com a fil conductor d'aquest spot de Telefònica, correcte.
Va, anem cap a Can Telecinco.
Molt bé, Can Telecinco.
A veure, i 4 també la resta de cadenes, a veure què van fer. Sí. Amb aquest compendi, diguéssim, el primer anunci va ser... que ja el mencionaves
la beguda, abans. La beguda de cola universal, no?
Que tots coneixem.
Coca-Cola.
I, Josep Maria, escolta, el fet de que una marca es vulgui triar una cadena o altra, això també deu estar estudiadíssim, no? O...
Sí, però al final, primera, és un tema d'audiències. Mm. Les marques busquen tenir audiència per aconseguir arribar al màxim possible al seu públic objectiu, però també a vegades depèn dels compromisos que pugui haver-hi. Hi ha marques molt vinculades a algunes cadenes i les marques que hi vulguin entrar han de buscar el forat allà on no hi ha aquesta altra marca, no? Per tant, una mica depèn molt de l'estratègia de màrqueting i de l'estratègia també doncs, de relacions institucionals que puguin tenir els grups corporatius amb els grups que hi ha darrere de cada cadena, sigui Mediaset, sigui A3Media, o sigui Radio Televisió Espanyola, que no oblidem que spots com a tal no en poden emetre, però en canvi sí poden colar marques dins de les campanades, per exemple. És a dir, aquest recurs doncs, de que a les campanes hi hagi una referència a una marca, això sí que està permès i s'hi cola, però en canvi no hi ha spots últims o primers de l'any. Això a TVE.
Clar, això és curiós, que no hi havia caigut, no? Aquest punt de la... Això és la normativa, avui és la regulació.
Això és per
no?
regulació per normativa i que està supercontrolat, però sempre hi ha recursos per poder, efectivament, ja sigui via patrocini o via algun tipus de referència a alguna marca, sempre s'hi colen missatges publicitaris.
Va bé que em diguis això, perquè anem cap a aquestes referències. Sí. Després de repassar els primers i últims anuncis de l'any, però clar, durant la retransmissió de les campanades d'Antena 3, ens la van colar ben colada. Amb una joia i amb una cervesa.
Ahora sí, brindemos por el Estrella Galicia con un gol de 24 en el que esté prohibido bajar los
brazos. Ja ho estàvem escoltant, és aquesta Estrella Galicia que ja porta 10 anys donant les campanades. I potser al final ja ets conscient, però és d'aquesta que deies tu, a l'apartat d'aquestes que ens l'escolen.
Que d'entrada hem de doncs, posar en valor aquesta aposta del món de la cervesa per el cap d'any, per les campanades. Dius, abans era territori cava, claríssimament era territori cava. I ara, en canvi, majoritàriament hi ha cerveses, no? El Nadal és més territori, segurament cava, però el que és cap d'any, Estrella Galícia, doncs realment ha fet una aposta molt potent i en aquest cas és el que esmentes, amb una història molt ben trobada que molts ens n'hem assabentat a posteriori i no tant en aquell moment del directe. En aquell directe vas notar que passava alguna cosa estrany,
sí,
però fins que després no has conegut per xarxes socials, no? Tota l'operació d'aquesta acció doncs, d'Estrella Galícia, perquè podem parlar, si vols, ja que m'has donat entrada, ja m'hi llenço, no? Aquí Estrella Galícia doncs, va aprofitar per promocionar tot el llançament de la sèrie d'Amazon Prime, anava a dir Netflix, d'Amazon Prime, del Berlín, no? Per tant, tota aquesta operació de dir el teòric robatori de la joia que portava la Pedroche, no?
Estava relacionat amb l'estrena de la sèrie. Amb l'estrena
de la sèrie que, per cert, estic veient i que us la recomano.
Què et sembla?
Bona. Bona, sí. A veure, per mi no està
al nivell
al nivell de La Casa de Papel, però tot i així, perquè potser gira massa al voltant del personatge, del Berlín, però està bé, la sèrie està molt bé. La sèrie està molt bé. I tornant al tema Estrella Galícia, jo crec que és una operació molt xula, molt xula, de màrqueting, i que és posar en valor i d'alguna manera és explicar el per què que hi pinta allà la cervesa, no? És a dir, és donar-li un protagonisme també, perquè no oblidem que Estrella Galícia estava molt present, per exemple, allà a la Casa de Papel. Jo sóc un dels que m'he acostumat a veure Estrella Galícia arrel de la sèrie La Casa de Papel, també arrel de les motos, segurament, no? Però vull dir, les marques busquen el que sempre parlem, no? Les marques busquen aquest vincle amb el públic objectiu. I és millor la cervesa aquesta que una altra cervesa? Segurament no. Però el món que t'aboca, doncs, potser t'identifica molt més
que altres
marques de cervesa o que l'ampolla de cava, no?
Clar, ara passem les campanades i anem directament a la festa, a la possible ressaca postfesta. I hi ha aquelles marques que també, doncs, juguen molt bé amb això, no? I saben treure rèdit.
A mi aquesta història m'apassiona. I nosaltres ja fa a nivell, en l'entorn familiar ja fa com 2 o 3 anys, de fet és el segon any, que el dia 1, el dinar d'any nou, mengem hamburgueses, mengem vicio.
Ah, sí?
Mengem vicio, sí. Per què? Doncs perquè era la manera de mantenir... És a dir, el dia 1 és un dia de ressaca. I és un dia on tots els joves de la família els hi costava molt tornar-nos a juntar per tornar a fer l'àpat. Però, en canvi, si en lloc de muntar un àpat convencional dius i si fem vicio? És la manera de tenir tots, una altra vegada, tota la família al voltant. No?
Com has notat que ets un expert en publicitat,
sí,
màrqueting?
I, per tant, és un dinar de vicio el que fem. No? És el segon any que ho hem fet, el dia 1. I clar, que després t'han assabentis que vicio ha fet una acció xulíssima. D'entrada he de dir que quan es van portar els vicios aquest dia 1, i ja ens van sorprendre els envasos, el packaging de les hamburgueses, no? Perquè era packaging de medicaments, era packaging clarament antiressaca, no? Em sembla una acció excel·lent. Després he vist que no és el primer any que la fan, tot i que jo la vaig descobrir aquest any, no? Però em sembla excel·lent l'acció que ha fet.
Has dit un dinar de vicio, eh?
Un dinar de vicio.
Saps que tenim un concurs aquí al Fabricació Pròpia i jo crec que la Mercè Mondelo, si ho ha escoltat, vas directament, la nostra companya de xarxes, els divendres farà un recull del millor humor semàntic lèxic, sí? De la setmana. I jo crec que directament hi passes.
Vaig
tu,
directe,
eh?
Fantàstic. Doncs saludo l'audiència des d'aquí.
Jo ara no sé què li he dit al professor Pigola, perquè clar, és qui guanyarà, directament, perquè ell és un expert en el tema. Doncs em sembla molt bé, perquè és una manera, no? També per donar, per treure-li suc, no? Aquestes, el que passa l'endemà.
Penseu que l'acció que ha fet Vicio ha sigut una acció per...
La de Vicio és d'un altre planeta, no,
clar,
Josep Maria?
És a dir, passaven ambulàncies i tu si feies la B baixa, no,
sí,
de Vicio,
sí.
Et paraven l'ambulància, et donaven doncs, el teu kit d'hamburgueses, però no oblidem que aquesta acció, pel que m'he estat documentant i he llegit, aquest primer gener de 2024 la marca ha gestionat en 10 ciutats, amb Barcelona, doncs, òbviament, al capdavant, més de 10.000 comandes. Que una mitjana de 2 hamburgueses per comanda són, doncs, unes 20.000 hamburgueses en 10 hores. No? És una barbaritat, però és perquè realment és aquest concepte de dir com els enganxes. Doncs perquè estàs venent un kit per aliviar qualsevol símptoma de ressaca, no?
Ens queden pocs minuts per acomiadar avui l'espai,
però... Jo et porto calendaris.
Clar, per això volia parlar.
Et vull regalar calendaris. El dir-me que venia avui, dic, he de portar calendaris 2024. Sabeu que us en vaig donar... Ara fa un any us vaig regalar calendaris de 2023 a l'agència Adreiolau. Cada any doncs fem un calendari. Aquest any és un viatge pel 2024.
Que sàpiga la Jarque que n'hi ha una per ella,
evidentment,
també.
Evidentment, N'hi ha una bala a la Mart. En porto 2 més, per tant... L'altre el pots sortejar amb l'equip, el pots tenir aquí. Cada mes el dediquem a un destí.
Xulo.
Buscant que gràficament no sigui un tòpic. És a dir, busquem, si te'n vas al mes de setembre, que és Barcelona, no hi busquis Sagrada Família, no hi busquis doncs, cap element doncs, icònic típic, sinó que tu em diràs que hi ha.
Mira, jo...
Al setembre, Barcelona...
Al setembre t'ho dic ara. Aquest mes de gener em tocaria anar a Londres.
Per què Londres? Perquè és el gran hub internacional. Tot viatge comença a Londres. I, per tant, el gener l'hem començat a Londres. Al febrer, quin mes... Què hi ha al febrer?
Mira, al febrer diria que és Venècia.
Pot ser Venècia?
Ah, i pot ser...
Però és Rio, perquè és, és el mes del carnaval.
I jo no sé per què m'he anat cap a Venècia, bueno, també pels carnavals.
T'has quedat més a prop, però és Rio, i fixa't que hi ha aquesta connotació groga i verda, clar. És Rio. Què més? El març que tenim?
A veure, el març...
Els oients no ho veuen, pobres.
El març és que no ho tinc clar. És una...
El març és un mur i tens uns semàfors que són característics de el mur de
Berlín.
De Berlín. Ah, per tant, el mes de març és Berlín, el mes d'abril
és Japó,
és Tòquio.
No? Sí. El mes de maig... Mes de maig veiem una... Que és una, és xula la foto, eh? Ah, ui, és, això és Grècia.
És Grècia això i és, Grècia. Per tant és Atenes.
És Atenes.
Els oients s'estan imaginant ja el seu calendari, que tenim, estem en el mes de maig i estem a Atenes. En el mes 6, mes juny, s'hi veu un fons d'estanc, de piscina, amb unes monedes...
I no ens dona temps per més, però
això és Roma,
anem al setembre, a veure, que és el de Barcelona. Què hi podem veure al setembre?
Hi ha doncs, les rajoles típiques del Passeig de Gràcia, que són les rajoles típiques barcelonines. No?
M'agrada.
T'agrada el calendari? Molt. Doncs, escolta, així en recordes cada dia de l'any.
Josep Maria Picola, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tinguem tots molt bon 2024 i que sigui un viatge aquest molt xulo, el del 24.
Vinga, doncs nosaltres, res, passem a publicitat. Una pausa de res i a la tornada, Chaise Longue, avui amb Mari Pauguet.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.